Amb aquesta festa, la del Corpus Christi, la processó va ser la culminació de la festa. O sigui, celebrar-ho amb cants, amb alegria, etc. Tot això molt bé, però fins que no es fa la processó no es pot dir que té tota la forma que coneixem i que s'ha perpetuat. El Corpus Christi és, per tant, una, pel moment en què cal, la van instituir, la van posar el dijous següent després de la Santíssima Trinitat, és una festa mòbil perquè depèn de la data de la Pasqua, perquè la Santíssima Trinitat també depèn de la data de la Pasqua, igual que l'Ascensió. És el dijous després del diumenge de la Trinitat que es celebra la setmana després de la Pentecosta. Pentecosta 50 dies després de Pasqua. Santa Juliana, que va néixer prop de Retín al segle XII, doncs era filla de pagesos benestants, però va quedar òrfena als 5 anys i ella i la seva germana les van entaforar en un convent, que era aquest de Montcornillon, per a que fossin educades per les monges d'allí. Era també una leproseria, aquell convent, i era una noia molt intel·ligent, molt inclinada a la meditació i a la contemplació, per tant tenia moltes experiències místiques. I des de joveneta va tindre visions, el que passa és que no les va explicar fins que ja era ben gran. Però la seva visió, en aquest cas, era el cercle de la lluna, a què li faltava un bocí. I llavors ella es preguntava què vol dir això, aquesta repetició del cercle de la lluna, que li falta un bocí. Llavors, a través de l'oració, va tindre, com si diguéssim, la revelació de que Crist demanava una altra festa per la institució de l'Eucaristia, perquè l'altra, la del Dijous Sant, pues estava tenyida, tintada de dolor. No? Una religiosa, que es deia Eva de Sant Martí, la va presentar amb diferents... mossens, bisbes i tal, que finalment doncs, van acabar doncs, amb aquesta còrrua fins a Urbà IV, que va instituir la festa. Va tindre molts problemes durant la seva vida i va anar d'un convent cistercenc amb un altre perquè doncs, volien instaurar una altra vegada la pobresa originària del convent, però ja sabeu que el poder se li fa difícil acceptar la pobresa. Vet aquí que doncs, va anar d'un a l'altre i finalment doncs, va morir en el 258 en un convent de Fos-la-Ville, que eren un convent també de cistercenques. La seva insistència en celebrar una festa del cos i la sang de Crist anava acompanyada per la redescoberta de la persona de Crist. I va obtenir del bisbe de Liège que celebrés la festa, com us deia abans, a 1246. Un mossèn d'allí, del convent de Cornillon, van composar l'ofici litúrgic complet, que en fer-se universal la festa doncs, va ser encomanat a Sant Tomàs d'Aquino. Però Sant Tomàs d'Aquino va aprofitar parts de l'antic ofici i la música també va ser deutora d'altres festes. Això és com una espècie de paradigma de lo que és la festa de Corpus, perquè la festa de Corpus està sobreposada amb un calendari que ja estava complet i que llavors seguien instal·lo una altra festa i una festa important de tal manera que sobrepassarà moltes de les altres festes. I què es fa a la festa de Corpus? Doncs la festa de Corpus és la culminació d'aquest arrabassar de d'altres festes que poden ser de festes locals, del carnaval, de la Pasqua, de qualsevol altre lloc de l'any, de tot el cercle de l'any, va agafant el millor que té aquell poble per tal de posar-ho com a exemple. I aquest el millor també són representacions d'un drama d'origen, per exemple una lluita entre el bé i el mal, o una lluita entre moros i cristians, o en fi, o entre cristians i turcs, etc. Vull dir, si hi ha unes danses, s'arrepleguen totes i es posen aquí. Per què això? perquè està instaurada la festa de Corpus com si fos la visita d'un gran personatge. La visita d'un gran personatge, n'hi tenim relacions moltíssimes, un bisbe que va a fer visita pastoral pels pobles, i què fan? Que a veure, què tenim aquí que li podem oferir? Què és el més maco? Quan Felip II anava per viatjant per tota Espanya, doncs també li feien el mateix. Quan tots els reis anaven de visita en un lloc o en un altre, doncs se li oferia tot i si inventaven noves festes, noves representacions, el que fos. El cas és que estigués content i pensés que aquest poble valia més que tots els altres. No? Aquella ciutat era la millor. O sigui, una ciutat se feien batalles navals, encara que no hi hagués mar, vull dir, era un teatre, una cosa extraordinària, focs artificials, el que fos. Doncs està, la festa de Corpus està instaurada com si fos una visita reial, una visita d'un alt personatge. Llavors se li ha d'oferir tot i s'arreplega tot lo de l'any. Cosa que després, altres festes, que tampoc tenen una substància prou edificada, doncs arrebaten el que és la festa de Corpus, també li treuran aquesta processó, doncs, voldran fer una cosa semblant. I de fet, doncs, el fet de que la reialesa estigués tan unida amb la qüestió de la festivitat de Corpus, perquè hi ha una imitació de les visites reials, amb la qual se mostraven tots els estaments se mostraven, tots portaven el que tenien més important, cada gremi, el seu bestiari festiu, les seves danses representatives, tot això ho portaven. No? Doncs bé, estava tan lligada amb la reialesa que fins i tot hi ha moments, algun moment, que amb una visita del rei de la corona d'Aragó a Barcelona se li ofereix una processó del Corpus. Perquè veieu fins a quin punt es van trastocar les coses, bé, els canonges de la catedral estaven disgustadíssims, perquè això era just trastocar les coses. Era el rei que havia de rendir culte a Crist i no Crist al rei. No? Perquè veieu fins a quin punt estan units aquests conceptes de visita reial, visita d'algú important i processó i festa del Corpus. La festa del Corpus Christi, doncs, és una culminació d'un moviment eucarístic ornat de miracles eucarístics. Tenim el miracle de Orvieto, que va, diguem-ne, d'alguna manera va precipitar la institució de la festa, però, de fet, a la festa a Ivorra, per exemple, ja tenim ara s'ha celebrat el mil·lenari de la festa d'Ivorra, doncs ja tenien una solera d'aquelles, un sant dubte, que en deien, no? El capellà que estava dient la missa dubtava de la presència real de Crist a l'Eucaristia, i llavors les sagrades formes, rajava sang de les sagrades formes, per exemple, coses com aquestes. I a Daroca va passar una cosa semblant, també, de resultes del moment de la reconquesta de Daroca, va haver-hi un atac, diguem, dels sarraïns, que llavors el capellà que estava dient missa va haver d'amagar les sagrades formes sota una pedra. I llavors, quan les van anar a buscar, després perquè van guanyar, diguem-ne, les tropes reconqueridores, doncs llavors van a buscar els corporals que embolicaven les sagrades formes i també estaven enganxades als corporals i tenien també. Vull dir que tot això va representar uns miracles eucarístics que la gent ja celebrava la presència real de Crist. I van haver, esclar, evidentment, moltes teories i molta gent, pues, que es va contraposar amb la creença de la presència real. Per exemple, Berengarius de Tours, al segle XI, també negava la presència eucarística. Però també els càtars, els vigenses, els valdenses, tots aquests van negar negaven la presència de Crist. Wycliffe, per exemple, era de la branca simbolista, és a dir, no és que fos present a Crist a l'Eucaristia amb cos, ànima, cos, sang, ànima i divinitat, com després se diu a l'Església Catòlica, sinó que pensava que això era un símbol, un símbol és més que una alegoria, és alguna cosa molt concreta que comunique la realitat amb la figura. Però així i tot, doncs bé, hi van bé els seus més i els seus menys, qui ho creia, qui no ho creia, qui ho dubtava i qui provocava amb aquest dubte un miracle. Doncs hi ha una confusió de dates, perquè les primeres dates de les processons, perquè una cosa és la festa de Corpus i l'altra és la de les processons. Pot ser que la festa de Corpus se fes molt abans i després les processons s'acabessin fent molt més tard, no? Tothom s'atribueix ser la primera ciutat que van celebrar la processó de Corpus. Clar, fins i tot hi ha antecedents precristians. Les festes romanes de maig, Flora, Deia Dia, per exemple, que protegien els cereals, s'havia fet una festa d'un sacrifici en aquest temps, però com que no només hi ha els antecedents romans al món cristià, sinó que hi ha piles de civilitzacions que han anat sobrevivint i comunicant a les generacions posteriors el que feien ells, fet aquí doncs que som deutors de generacions passades. Ara, el que sí que és important és que s'ajunte amb la processó de rogatives, les rogatives que es fan a partir del segle V ja es fan rogatives per tal de que les collites vagin bé. I això era molt important dintre del mes de maig, perquè hi havia plagues d'insectes, etc., hi havia inundacions a les ciutats, i llavors sorgeixen com una divergència. Per una part, als pobles se fa aquestes processons derogatives a la Creu de Terme, en un lloc on se veneixen els quatre punts cardinals, per exemple, es veneix tot el terme, la gent porta branques d'olivera o agafa branques d'avellana i d'avellaneda i llavors se veneixen i després se posen als camps, que al moment de la collita es recullen, i ve aquí que, o sigui, això era als camps, la població rural, però la població urbana sovint patia d'un altre malestar, no dels insectes que podien malmetre o bé les pluges, massa pluges o el que fos, sinó que a més hi havia la possibilitat d'inundacions. Les ciutats edificades al costat d'un riu, el desglàs de les neus de l'hivern augmentaven i feien desbordar totalment els rius. I això era tingut com una espècie de fera que es presentava i destruïa a la població. I aquí sorgeixen tota una sèrie de tradicions com són les de la mateixa de Sant Jordi, la de Sant Marcel o d'altres sants que instauren, diguem-ne, una història amb la que es personifica la inundació, a la qual en poblacions antigues hi tiraven una víctima perquè se l'emportés, no? I així ja no fes més malestar, però després, en temps més recents, la gent ja això ja no trobava bé. Els temps canvien i la gent ja no combrega amb les mateixes idees i per tant doncs, se necessita un sant, un heroi que triomfi d'aquesta malvestat i salvi a la víctima. Teniu la història de Sant Jordi enveltada amb Sant Jordi o amb altres sants que han estat molt importants, com us deia Sant Marcel a París, per exemple. No? Bé, doncs això és molt important saber que hi ha aquestes dos vessants de les festes de maig. La una, incorporant aquesta història que llavors passa als gremis i passa a les processons, que són les tarasques, els dracs, les víbries, etc., que ja han deixat de ser perillosos, se'ls posen flors a la boca, per exemple, la gent, la canalla els toca, ja és una altra cosa, i l'altra, les rogatives que es fan venint a tot el terme municipal. Bé, sembla ser que abans de Cornillon i abans d'Orvieto, veieu que hi havia a Daroca, que hi havia hagut el Sant Duc de Divorra, etc. I ja sabia, a Daroca ja sabia celebrar la processó dels sants corporals, amb la figura, vull dir, amb les sagrades formes, en 1239. O sigui que veieu que encara al segle XIII ja se celebrava. No? Bé, fins i tot el Sant Pare, en aquest cas Eugeni IV, que va succeir a Urbà IV, doncs va concedir a Daroca que es fes una festa jubilar cada 10 anys. Bé, la processó, en canvi, a la ciutat d'Angers, a França, se creia que eren els primers. Per què? Perquè allí hi havia hagut la heretgia de Berengarius, l'arxidiaca de la diòcesi, al segle XI. També a la ciutat d'Anjou, a França, es creia que el concili, vull dir que hi havia hagut també seguidors d'aquest mateix Berengarius i que per tant doncs, la processó era com una reparació. El concili de Trento hi té molt que veure, malgrat que és molt posterior, comença 1545 i acaba 1563, però hi té que veure per la gran importància que se li dona a les processons. Perquè les processons són de diverses classes. La de Corpus és molt singular, però és que a més se hi ajunta el fet de que el Concili de Trento aprofita les processons per a fer pedagogia. I llavors és quan surten drames autosacramentals, drames d'origen, de la lluita del bé i del mal, etc. S'hi acostumen a posar, juntament amb danses que també, o amb la representació dels pecats i les virtuts, o amb representació de qüestions teològiques a base com d'un teatre popular. No? Vet aquí que el Concili de Trento dona una gran solemnitat i la festa de Corpus, la processó de Corpus de València n'és absolutament deutora d'aquesta posició absolutament barroca amb les roques, n'hi diuen, que són aquelles representacions de temes litúrgics, de temes bíblics, de temes de l'Evangeli, etc. Tot això és molt important a València. Sembla ser que la primera processó de Corpus va ser la que va fer a Avignon, el Sant Pare que llavors estava a Avignon, 1317. Després, sembla ser que ja, diguem-ne, aquestes són les processons que es fan a posteriori, aquests pobles, aquestes ciutats que diuen que van ser ells els primers, etc. Tot això queda amb dubte, no? Però sembla ser que aquí sí que, així és com a Liège, que va ser la ciutat d'on venia la Santa Juliana, doncs efectivament van començar molt aviat a fer una processó, però no se sap ben bé si es refereixen a la processó o es refereixen a la festa en si. De fet, el mateix Urbà IV, quan fa la butlla Transiturus, doncs no parla de processó, però s'intueix, com diu que s'ha de celebrar amb alegria el poble manifestant-se, això doncs, pràcticament ja està dient que és una processó. A la diòcesi de Colònia, a Alemanya, les processons diu que comencen en el 1279. Per un canvi, vull dir, això és molt aviat, perquè la major part de les processons comencen al segle XIV. La més antiga aquí a Catalunya és la de Vic. Fins ara semblava que havia sigut Barcelona i Girona. No, aquestes són les segones, que ho fan a 1320. Però 1314 sembla ser que ja Vic havia fet la seva processó de Corpus. Això són, diguem-ne, dades que fa poc temps que han sortit. Vull dir que potser fa dos anys o així que se sap que la més antiga era la de Vic. A València, en canvi, veieu, ja és més tard, 1355, i, en fi, i així segueix per Anglaterra, 1355, i també altres llocs, que fins i tot el Sant Pare a Roma no presideix la celebració fins molt més tard. Bé, el ritual romà de la processó era molt senzill, amb benedicció final, però en molts casos se va unir a lo que era la benedicció del terme, i es confon. A vegades se fa la benedicció amb la custòdia als quatre punts cardinals. La custòdia tampoc existia en el moment de fer-se la festa. Se feia amb un calze cobert, amb una roba preciosa, per exemple, o bé, però finalment se va acabar fent aquestes obres d'orfebreria per a presentar la custòdia, vull dir, per la Sagrada Forma d'una manera extraordinària, no? I això, doncs, representava fer la benedicció als quatre punts cardinals. També es feien quatre parades amb quatre altars pels carrers, que això s'ha agafat en moltes poblacions, fer altars, no quatre, sinó els que t'assemble, cada casa que en vol fer un, ne fa un, ne basteix un, l'adorna ben adornat, i llavors el sacerdot té que parar allí i té que resar, etc. Es fa també una benedicció i se segueix endavant. Això té molt que veure amb les antigues festes de maig, antigues per tota Europa, que eren la festa de les maies, no? En què una noia, una nena vestida de blanc se posava sobre com d'una taula, d'un altar, i doncs la gent visitava els diferents llocs que hi havia, se menjava, se donaven flors a aquesta nena, etc. Aquesta visió, juntament amb la dels altars de Corpus, és molt semblant. Igualment com les nenes de primera comunió, que després dels seus ritus de pas, el dia que els ha tocat la comunió, després per la festa de Corpus han de passar a la processó repartint flors al davant del Santíssim. O sigui que realment s'agafen les nenes de primera comunió vestides i abillades d'aquesta manera, són una crida total a les maies precristianes. Però ve d'aquí que pleguem tot el d'abans i mai tallem del tot, sempre som alguna cosa que ja eren els abans passats. Llavors, aquestes quatre parades d'altars se feien recitant els textos dels quatre evangelistes, o sigui que es feia per un motiu litúrgic, però ja us dic, es van peltar totalment amb aquestes altres figures precristianes, algunes. Doncs, abans de Sant Tomàs d'Aquino, que fes el seu ofici, ja hi havien hagut altres músiques importants, us havia dit l'ofici, que havia fet la mateixa Juliana, però també hi havia hagut a Canterbury, el bisbe de Canterbury havia fet també una música especial per aquell dia. És a dir, d'aquesta música se'n conserva un manuscrit de 1309 i avui dia, diguem-ne, s'està estudiant aquesta música apropiada o pròpia del dia de Corpus. Bé, la processó de Corpus, doncs, com veiem, és la màxima exponència de lo que és la festa de Corpus. Però què és una processó? N'hi han hagut molt i molt antigues, processos se n'han fet sempre. La primera de totes podem dir que és aquesta donar voltes a un centre sagrat, a un difunt, o bé a on se creu que hi ha el dimoni, per tal de o tancar o obrir, és una clau. O sigui, al donar un tomb amb aquest sentit, vol dir que es tanqui, que es tanqui l'infern, per exemple. O, segons com és, si es fa al revés, s'obre per tal de que pugin les ànimes al seu lloc definitiu. És a dir, que la relació amb l'inframón i les processons és ben obvi en aquest sentit. En molts pobles, fins fa ben poc, se feia el que se'n diu el redolí, És a dir, que quan una persona es portava el fèretre a l'església per fer les exèquies, doncs la gent entrava per una porta i sortia per l'altra, tornava a entrar i tornava a sortir donant toms al difunt. Per què? Pues perquè el difunt no, diguem, no s'escapés pel món, sinó que anés directament a l'altre món i conegués el seu camí. Aquesta és una de les formes que encara avui dia mos en parlen les persones molt grans. Després hi ha altres tipus de processons, les envoltadores o de protecció. Aquesta, la importància és la de seguir sempre el mateix itinerari, al voltant de les muralles, o per fora o per dintre, però sempre seguint el mateix itinerari. De tal manera que tots els barris de la ciutat queden protegits, lligats per aquesta benedicció, que es tanquen. Això s'acostuma i s'acostumava a fer en temps de festes, en temps de guerres, en temps difícils, no? Però també altres processons també es fan així. Les processons no és simplement anar, mira, anirem per aquí, després anirem per allà, abans se feia per aquí, però ara es fa per allà. Això, als temps moderns, com que ja ningú recorda res, ni s'expliquen aquestes coses, doncs no se saben. Però canviar un itinerari fins i tot havia provocat el rebuig d'un bisbe nou en una ciutat. Perquè el bisbe que no volien els canonges, per exemple, li deien un itinerari que no era, i llavors al fer un itinerari que no era, doncs queia totalment i la gent ja el rebutjava i no el volia. O és que tot és un, si depens de la protecció de la divinitat que t'encercli i resulta que tot deixa fora, doncs això havia sigut molt seriós. O sigui que canviar l'itinerari de les processons és molt perillós. O sigui que aquestes són les processons més aviat ciutadanes. Després n'hi ha unes altres que són lineals, que són les de romiatge, les de romiatge o bé d'aplec. Surt d'un poble per anar a un centre sagrat, una ermita, un santuari o el que sigui, però per demanar un favor, per complir amb la fidelitat que té aquell poble, amb aquell sant, amb aquella advocació de la Mare de Déu, aquell Sant Crist, etc., per demanar-li o per donar-li gràcies o per complir amb aquella obligació que com a descendents d'una persona sagrada tenen els del poble. Aquella persona sagrada, sigui sant, sigui la Mare de Déu, ha triat voler protegir aquest poble. Per tant, hi ha uns deures i unes obligacions d'un costat i de l'altre. I això és la manera de complir-ho. De demostració, un altre tipus de processó que amb la que s'hi encabeix el Corpus. La processó de Corpus és una demostració al davant de la ciutadania i al davant del visitant diví. Però són tots els estaments importants que hi ha al poble, a la ciutat, els que es manifesten. Això es veu més en una ciutat, perquè el Corpus és eminentment una festa més ciutadana que no pas diguem-ne de petits poblets, vull dir, se veuen més tots els arguments dintre d'una ciutat. Si tots els gremis sortien, tots, o el que tenia un gegant, o el que tenia un drac, o una víbria, o una mulassa, o que fos, no, nans, tots veien les seves atraccions, o la seva representació teatral o parateatral, la seva dansa, tots se representaven al davant, del visitant diví que era la presència de Crist a l'Eucaristia. Les catifes de flors són l'expressió d'aquesta adopció d'honorar a la visita reial, la visita important, ja no pot xafar per terra, ha de xafar sobre alguna cosa estèticament que inundi els sentits, els olors de les flors, dels oncs, de la ginesta, tot això se fa important amb totes aquestes processons. N'hi ha que no, poblacions que no encatifen les flors que no encatifen els carrers amb flors, sinó que ho fan amb joncs, amb algunes classes de joncs. Però clar, també té una olor especial, el capellà que porta la Sagrada Forma doncs, també passa per sobre d'un coixí, el que sigui, però no és el terra de tothom. Amb el Concili de Trento, la professó, com a doctrinament del poble, com sabeu, doncs s'enriqueix, se torna barroca i acaba sent una cosa fora de mida. I aquí tenim doncs, el Corpus Christi de València. El Corpus Christi, basant-se en l'exemple de les visites reials o dels grans personatges, ha aplegat la demostració de totes les excel·lències locals. Com us deia, una visita reial convocava tot el que es feia durant l'any. Què hi ha? Què tenim aquí per portar-li? Però la processó s'ha convertit en l'eina principal perquè permet mostrar-se amb tota la configuració estamental de tota la ciutat, de tota la vila, amb totes les figures de cada grup, les danses, les feres vençudes, els enemics vençuts, demonitzats, la neteja de l'espai per a que passi la processó se fa amb el ball de bastons, és una forma, gairebé podríem dir, seguint els eixos cristal·logràfics, de el que serà la neteja de l'espai. Llavors ha de passar al davant del Santíssim. I el grup sacerdotal de la primera comunió, que també està convocant aquell record de les maies antic i precristià. Ara bé, un cop s'ha instituït aquesta festa i s'ha enriquit i s'ha abarrocat i finalment ha arribat a ser una de les festes principals a les poblacions on ha calat fons, doncs aquest model ha sigut el que ha impregnat també totes les altres festes, sobretot les festes que no tenen un contingut concret. Per exemple, el Carnaval té un contingut concret, Sant Antoni té un contingut concret, però les festes majors no. Les festes majors apleguen també tot el que es pot, tot lo important de l'any, no importa que sigui de l'hivern o de l'estiu, si és important també ho posarem aquí. I es va aplegant i es va fent. Per això que la processó del Corpus té una continuïtat amb altres processons que són per honorar un sant, per exemple, que és el patró, etc. Perquè d'alguna manera la festa de Corpus va ser, diguem-ne, la confluència de totes les festes anteriors, però després les festes posteriors també veuen de la festa de Corpus. Així és que tenim aquí un devindre, una evolució que la societat va fent i va veient unes festes més importants que unes altres i aquelles festes que creu més importants o que ha d'assenyalar i que no tenen prou contingut, doncs les omple de tot el que hi ha a les altres festes. I la festa del Corpus realment era enlluernadora. I ha sigut enlluernadora. I per tant, doncs, és el model a seguir per moltes altres festes.